Molt bona nit, benvinguts una setmana més a l'Art de la Reflexió. Un temps que dediquem a Ràdio Estel Principat a introspeccionar, a conèixer-nos una mica més per dins, saber quins són els elements que ens mouen una mica del lloc i els que ens posen exactament en el centre, a investigar una mica sobre nosaltres mateixos i el nostre interior. Com sabeu, ho fem cada setmana amb l'amic i coach. Jo no sé si ets coach o amic, o amic i coach. Emili Tena, molt bona nit, benvingut.
Bona nit, Cristina, bona nit, oients.
L'Emili ens ha portat avui un company, una persona amb la que parlarem primer de quelcom que en aquestes dates resulta interpel·lador, no? Som generosos o som més aviat avariciosos? Com es menja aquest paquet del consum irrefrenable del Nadal, típic d'aquestes festes, però, a més, com es menja això de voler, voler, voler i no voler deixar anar? Digue'm, digue'm, m'està fent senyes.
No, no. És que ara que has dit la paraula Nadal m'ha vingut a la ment un anunci que està sortint ara per televisió que és molt impactant. A mi m'ha agradat moltíssim i que parlo una miqueta de l'avarícia i generositat i el per què som tan consumistes i potser sento menys podem obtenir més beneficis que no pas acaparant regals.
L'Art de la Reflexió es produeix des de Ràdio Principat, ja ho saben vostès, per tota la cadena Estel, els parla Cristina Orduña en nom de l'equip. Emili, un per què vol tenir? Perquè se sent mancat?
Perquè ja a nivell de coaching que diem que somos lo que tenemos. Uh-huh. Llavors la gent acostuma a
voler
associar,
tenir per ser,
sí,
no?
Sí, exacte, associar tenir per ser. Uh-huh. Nosaltres ens dediquem justament a tallar aquest vincle que està inclús inconscientment des de petit ja se'ns incorpora i mentre més tenim, més som. Uh-huh. No només amb el tema de les pertenences, sinó algunes vegades també hem comentat d'aquesta associació és soc també el que penso. Llavors, també, en aquest sentit, tallem aquesta vinculació de no, yo soy lo que pienso, no. Tú eres tú y lo que piensas y lo que tienes es diferente.
Mm-hmm. Jo no sé què pensa el nostre convidat sobre aquesta voluntat de tenir i d'acaparar i d'amassar.
Sí, perquè...
Perquè no ens el presentes primer.
A la meva esquerra tinc en Francesc Pérez, que ha
sigut... Benvingut, Francesc.
Moltes gràcies i bona nit a tothom.
El Francesc, que havia estat 20 anys com a director d'una entitat financera, i ell ens podrà dir si...
Acaparar...
Si ha tingut molts...
Obtenir, tenir, recollir i donar molts beneficis a nivell personal. Ho tens detectat, Francesc?
Bé, mireu, des d'un punt de vista personal... Jo considero que el fet de voler tenir no deixa de ser una característica humana i que no crec que hagi de ser exclusiva amb el sector que jo conec, del sector financer, que vingui únicament determinat per una codícia de voler tenir, ser més gran, ser més fort, ser més potent. El que sí que, com comentava abans, i que realment és una característica humana que jo crec que ve des de que l'home soma i que d'alguna manera seria extensible doncs, poder també al món empresarial. No? De fet, l'objectiu d'una empresa, no oblidem que és guanyar diners, llavors establir el topall perquè la mentalitat empresarial en algun moment determinat consideri que ha pogut arribar al límit de la seva ambició en quant a venda dels seus productes o dels seus serveis, és molt complicat. Crec que com a el que deia, com a característica humana, ningú crec que tingui prou consciència per poder arribar a posar-se el límit i dir, mira, fins aquí he arribat i a partir d'aquí jo ja no vull continuar creixent.
Bé, de fet, això és el que fa el coach, no? És a dir, definir una mica l'espai aquest del que parlaves, Emili, entre el tenir i el ser. Com es posen aquests límits? L'avarícia trenca el sac, però això no ho veiem quan estem, no?
Però mira't que ara et trauré aquest anunci que he comentat d'uns grans magatzems, no sé si algú l'ha vist, d'uns grans magatzems molt famosos, suecs, que hi ha una mama i hi ha dues mares que passen pel costat d'un parc i veuen uns nens jugant amb les joguines del rei. I un d'ells li ensenya una petita figura que és un motlle per fer pastissos. I una de les mares diu, ui, pobret, només això, estan portat als reis? I es veu unes imatges del que seria el pensament d'aquell nen, vale? I com disfruta d'aquell motllo. Vale? No és un tema material, sinó què fa amb aquell motllo, perquè allò significa pues, reunir-se amb la família, fer un pastís, es veu una imatge de disfrut i de goig a la cuina fent aquell pastís, com se'l mengen. Vale? Llavors, és en aquest sentit, els objectes en si no donen la felicitat. No donen la felicitat. És inclús la utilitat que fas d'aquell objecte. I aquest anunci d'aquests grans magatzems, aquest Nadal, a mi m'ha impactat. M'ha impactat.
Mm-hmm. Impactat, suposo, perquè ens dona un missatge una mica diferent.
Molt.
Del que estem habituats, no?
No, i perdona, és que hi ha un altre per internet que de la mateixa empresa que indica, o sigui, es veuen unes imatges d'uns nens que els hi fan fer dues cartes, una carta als reis i una altra carta als pares. I en la carta als reis els hi demanen determinades joguines i tot això, i en els pares, el més curiós, el que més hi posen els nens a la carta als pares, que volen jugar més temps amb els pares i tot això. Quan reben la carta els pares i veuen aquesta necessitat dels nens, es queden bastant sobtats. Vale? Però l'anunci va encara més enllà, perquè se'ls hi pregunten als nens, se'ls hi pregunta, és si poguessis o només poguessis enviar una de les dues cartes, quina enviaries? La dels reis o la dels pares? I els nens diuen la dels pares.
És a dir... és curiós, per això, que la percepció, quan ets adult, canvia substancialment, com deia el Francesc. És difícil entendre un món empresarial en el que no es marqui com a objectiu el benefici econòmic, sinó, per exemple, el benefici social. De tota manera, sí que ja comencen a haver-hi empreses o clústers d'empreses, grups d'empreses que tenen aquest objectiu, no? Com, diguem-ne, una sinergia entre les empreses i un cert benefici social. És obvi que la societat està canviant. No sé si el mercat financer ha utilitzat, en certa manera, els ressorts emocionals lògics de tenir en reserva per poder sobreviure, per poder funcionar al llarg d'aquests últims anys com ho ha fet fins a arribar al límit on estem ara?
Jo considero que sí. Fins i tot la banca, que diguem, tradicional, les entitats financeres de tota la vida, puntualment algunes més que d'altres, sí que s'han orientat a comercialitzar uns tipus de productes, fons d'inversions i altres productes d'estalvi, fonamentalment, que estan estructurats de forma que estan invertint amb empreses que no tinguin sobretot res a veure amb el tema armamentístic, amb empreses no contaminants, amb finalitats socials. El que també he de dir, per experiència professional, que amb la societat jo no he detectat que hagin arribat a... O sigui, que ho hagin arribat a acceptar-ho de la forma que hagués agradat als propis gestors de les entitats financeres, com si haguessin detectat una espècie d'apatia, no? Fonamentalment, això és molt dur de dir, no? Però un fons d'inversió tradicional dona una rentabilitat determinada i aquest altre fons d'inversió, pel fet de tenir la seva cartera invertida amb aquests tipus de mercats que abans us deia, doncs probablement la seva rentabilitat és inferior. I d'aquesta manera, i poder arribant al nucli del que és aquesta tertúlia, sí que realment la gent és molt ambiciosa i l'avarícia és importantíssima i des de, amb aquest argument que estic explicant, que és contrastable i demostrable, no? El per què la gent, el fet de poder posar els seus estalvis en un fons d'inversió que té, que inverteix en mercats sostenibles, en mercats antibèl·lics, etc., se li dona una importància relativa, bueno, com una qüestió estètica. A mi m'està molt bé, però jo els meus diners els vull posar aquí perquè tindré més rentabilitat. No?
És a dir, els experiments sí, però amb graciosa, sisplau, no? Una mica això.
Efectivament, mica... efectivament, Cristina.
Hi ha una escena d'una pel·lícula que es diu Margin Call.
Sí.
Que ens ha portat a l'Emili i que crec que seria un bon moment ara per posar aquí en escena, a l'art de la reflexió, i aprofundir una mica més en el tema aquest de l'avarícia i del comportament a l'entorn dels diners. Si us sembla, l'escoltem. Mm-hmm.
Gracias a todos por venir antes esta mañana. Sé que ayer fue un día horrible y ojalá pudiera decir que hoy lo sea menos, pero no va a ser así. Debería leeros esta declaración, pero creo que es mejor que os cuente directamente lo que está pasando aquí. He estado toda la noche reunido con el comité ejecutivo y hemos tomado la decisión de librarnos de una gran parte de los valores de la firma y de una serie de activos clave. La cuestión es que la firma piensa que esta mañana se acaba la fiesta. En el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados. Y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros. Como resultado, la firma ha decidido liquidar la mayoría de los activos MBS de renta fija hoy. Estos son los paquetes. Veréis de qué cuentas sois responsables hoy. Estoy seguro de que ya habréis entendido las implicaciones de esta venta en la relación con vuestros homólogos y, en definitiva, en vuestras carreras. He expresado esta realidad al comité ejecutivo y lo han comprendido. Y, en consecuencia, si lográis vender el 93% de vuestros activos, percibiréis una bonificación de $1,400,000. Si lográis en conjunto una venta del 93%, percibiréis además $1,300,000 por cabeza. Para aquellos de vosotros que nunca hayáis hecho esto, esto es lo que se llama una liquidación total. No puedo dejar de recordaros lo importante que es la primera hora y media. Quiero que disparéis a todo lo que se mueva, traders, brokers, clientes, a vuestra madre si quiere comprar. Y sin trueques, solamente ventas, hoy. Es obvio que esperábamos no tener que llegar nunca a esto, pero el suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. Es evidente que hablamos de una situación única. Nuestro éxito de hoy implicará la destrucción de nuestros propios empleos. No puedo prometeros que todos vosotros o que algunos volváis a trabajar con la firma. Pero puedo deciros que estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho juntos. Llevo en este sitio 34 años. Y os digo por experiencia que van a decir cosas muy desagradables sobre lo que vamos a hacer hoy. Y sobre eso a lo que habéis dedicado vuestra vida. Pero tened fe. Si lo pensáis bien, no hemos malgastado nuestro talento. Hemos logrado mucho. Usamos nuestras habilidades para algo bueno. Vuestros paquetes, a trabajar.
És una mica impressionant, aquest tall de veu, eh?
Sí, a mi m'ha agradat molt perquè reflecteix aquesta pel·lícula, Margin Call, reflecteix el que és el cap de setmana previ a la caiguda del banc
Lehman
Brothers. I és una pel·lícula que a mi personalment m'agrada perquè té determinats tocs inclús de documental. Jo li vull fer també una pregunta en el francès, I en relació a el que dius tu, és en el tall d'aquest del vídeo, diu també és venderle incluso a vuestras madres.
Si se deja.
Llavors, quina és la teva opinió sobre tot això?
Bé, la veritat és que en determinats moments, potser amb massa freqüència, s'actua amb, jo m'atreveria a dir que amb una carència total d'escrúpols. El que ve a ser és que tot ve també donat per una posició de domini que tenen les altes direccions de les empreses o de les entitats financeres envers a tota l'estructura orgànica que hi ha per sota. En molts casos, fins i tot s'ha utilitzat la por, i dic por amb majúscula, amenaces o... Clar, llavors, a mida que... Els venedors, en definitiva, els que estan a la punta d'aquesta cadena, els venedors d'aquests productes, que són els que tenen el contacte directe amb el client, es veuen obligats a haver de comercialitzar aquests productes, estic convençut de que no són precisament aquests venedors els que no tenen escrúpols, sinó que estan actuant sota una pressió a vegades molt dura per part dels que hi ha a dalt, i a mesura que anem pujant a l'organigrama, allà sí que comencem a trobar cada vegada gent amb menys escrúpols.
Mm-hmm. Jo me'n recordo...
No hi ha gent a la presó, per això.
Sí, sí, sí.
Exacte, i n'hi hauria d'haver més, segurament.
Mm-hmm. Jo me'n recordo un cop un president d'una entitat financera, d'un banc, que ja no existeix, que va dir una frase als seus banquers de, bueno, nosotros no somos asesores, o vosotros no sois asesores, vosotros sois comerciantes. A mi em va quedar gravat aquest concepte de la persona que treballa en una entitat bancària, les ordres que tenia per part dels seus superiors.
Molt bé, posem-nos en positiu. Estem envoltats, diem que la circumstància no és la més favorable, però... Emili, com ho hem de fer per sortir d'aquesta voràgine, d'aquest cicle en el que sembla que fàcilment et quedes enganxat?
És el que li comentava abans fora de micro en Francesc. És un tema de valors de cadascú. I li explicava el cas d'un company meu, d'un amic meu, que va estar treballant durant uns mesos, un treball d'estiu en una banca, i ell no es trobava còmode allà. O sigui, no es trobava còmode per la feina que feia, no es trobava còmode perquè no és que enganyés els clients, enganyar no, però sí que donava una versió reduïda o acotada de determinats productes. Vale? O una informació no completament detallada. I clar, i ell no es trobava còmode. Doncs s'ha d'analitzar aquesta persona, pues, segurament tindria uns valors que no encaixen dins del món empresarial. Tinc un altre company que també és, que treballa a la banca, que és director de grans comptes, i que em comenta, i és en relació a el que deia el Francesc, que està sotmès a grans pressions, a grandíssimes pressions, i els seus objectius és incrementar un 20% la facturació al cap de l'any, cosa que ell diu que és impossible, impossible, impossible. Doncs què passa? I em comenta, és que al final de l'any augmentem un 2%, jo, preocupat, perdent hores de somni estressat per arribar a aquest 20%, al final de l'any arribo a un 2% i els meus jefes estan completament contents. I va aquí enllaçant amb aquest tema, dir fins a quin punt l'avarícia de l'alta direcció genera o provoca una pressió a la banca més comercial, a la banca que està al carrer, per pressionar. I després, tot i no arribar als objectius, segueixen estant contents a dalt.
Bueno, contents sí. Segurament no seria l'expressió, probablement l'expressió és mantenen el personal però no tenen una altra solució, no? Mm-hmm. Però, en tot cas, davant d'aquesta necessitat imperiosa que ve del cor, i ja anem acabant perquè estem al tram final, ja sé que tens un conte i sí. Te'l deixo llegir, però jo tinc aquella sensació de que necessito tenir, obtenir, i si deixo anar, em quedaré sense. Aquesta és la sensació de l'avarícia, que jo no tinc prou mai. Com ho resolem? Quin és el resort que hem de posar en marxa per sortir d'aquest
al cap element? I a la fi, l'avarícia, al darrere de l'avarícia, hi ha pors. Hi ha pors al futur. Hi ha pors a no saber què acaparà el futur. I en aquesta avarícia, el que provoca és aquesta acumulació. És a dir, i sembla que sigui molt recurrent, però aquest component avar, en el fons, és una por a no saber com solucionar els problemes o la situació o el futur que tenim al davant.
Molt bé. Com a idea em sembla bé, bona. Sí. Ens queden un parell de minuts de programa només. Ara sí que et demano que m'expliquis aquest conte que tens aquí amagat sota...
Sí, hi havia una vegada un home molt avar. Recollia els diners i ho guardava immediatament sense gastar per res. Ni menjava bé ni vestia decentment. La seva major ambició era tenir molts diners per guardar-los. Quan va tenir una bona quantitat, va pensar en amagar-los sota terra perquè ningú els pogués robar. Per fi es va dirigir a un bosc. Els va enterrar sota un arbre, allunyant després d'allà, content de pensar que ningú sabia on es trobava el seu tresor i, per tant, no el podrien robar. Però, en contra del que creia, l'home no vivia tranquil. No menjava, no dormia, pensant que sempre podrien robar-li els diners. Llavors, cada dia anava al bosc i allí s'assegurava que el tresor seguia en el seu lloc. Tantes vegades va anar que un pagès que vivia pels voltants es va sentir picat per la curiositat. Va observar amb atenció el que feia aquella persona avar. I quan aquest es va anar, va sortir del seu amagatall i amb una pala va cavar una fossa trobant allà una gran quantitat de diners. Sense dir res, els va agafar i se'ls va endur. El matí següent, l'avar va tornar al bosc i es va adonar que algú li havia robat. El pobre home va començar a plorar i desesperar-se, queixant-se de la seva desgràcia. Tant plorava que va cridar l'atenció d'un home que passava per allà. Li va preguntar. Què passa, bon home? Li va preguntar. M'han robat els meus diners. Tot el que posseia. Qui us ho ha robat? No ho sé, per la meva desgràcia. On eren els diners? Enterrats aquí mateix. I com és que ho teniu enterrats? Més còmode era tenir-los al banc o a casa. És que no els feia servir, mai els tocava. Llavors, poseu una pedra en el seu lloc. Si no us usàveu, una pedra us faria la mateixa funció que els diners. El caminant es va allunyar tranquil·lament. Moralina.
Quina és la moralina del conte?
Que l'avarícia fa desgraciats als homes.
És evident. Com que és un tema que ens queda una mica a mitges, jo el que us demanaria és que seguim la setmana vinent, Francesc, que et convido a tornar a estar amb nosaltres, Emili. Mm. Us sembla que ens veiem la setmana que ve i seguim parlant d'aquesta qüestió, potser ja no tant de l'avarícia, no? Sinó de com aprendre d'haver perdut els diners després d'haver-los posat en un forat.
Vale, sí.
Per part meva estaré encantat. Gràcies.
L'art de la reflexió, la setmana vinent. Que vagi molt bé.